El matí de Ràdio Sabadell.
I aquest mes d'octubre, que tot just estrenem, i també els propers mesos de novembre i desembre, tenim tots una cita, si sou sobretot amants de la literatura i també del teatre. I és que aquest dijous arrenca el tercer club que impulsen des de la Fundació Bosch i Cardellach. I nosaltres, per això, el que volem fer és saludar el seu coordinador, el coordinador de la secció d'Arts i Lletres de la Fundació. Anton Carbonell, bon dia, benvingut al matí.
Bon dia a tothom.
Comencem el curs i hi ha aquí nodrint de lectures i prescripcions als sabadellencs. Explica'ns per què aquest club que estreneu té doncs un coordinador de luxe.
I tant. Sens dubte, Sergi Belbel és un coordinador ben bé de luxe, perquè ell, a més de ser un dels autors més interessants del panorama teatral català actual, alhora també és un director escènic, és també traductor de teatre, i alhora també podríem dir que és una persona doncs, que té una gran capacitat comunicativa, una gran capacitat docent, gairebé podríem dir, professoral, no? Per explicar, per introduir-nos, per fer-nos veure que el teatre no solament és literatura, sinó que també és representació, representació escènica. I, per tant, entendre el teatre és entendre aquests dos factors, no? Com a llenguatge literari, però també com a llenguatge teatral. I crec que el Sergi és una persona molt ben preparada per fer-ho.
Jo crec que és ideal, per aquesta passió i, evidentment, com deies, per tota l'experiència que té doncs, com a dramaturg, també com a traductor i també com a autor de teatre. Com va rebre la proposta?
Bé, molt bé. De fet, a veure, l'únic problema que hi havia amb ell, i és normal, és l'agenda.
Ja m'imagino,
perquè té una agenda que treu fum. I, per tant, d'entrada, no semblava que la cosa pogués anar bé, però finalment em va dir, i tant, endavant. I llavors, doncs, mira, vam posar fil a l'agulla i vam triar tres obres, a més, que són obres que podríem dir molt representatives del teatre català contemporani. Gairebé són clàssics, encara que una de les obres és d'ell, del Sergi Belbel, Forasters. Les altres són un Guimerà, un Àngel Guimerà, que no és tan habitual, La filla del mar, encara que s'ha representat a Barcelona últimament amb molt d'èxit. I després també una obra de Josep Maria Benet i Jornet, un autor que recordem i que sempre volem homenatjar perquè és un dels grans, encara que va morir fa pocs anys, i que la seva obra continua molt vigent, molt interessant. I finalment, com us deia, una obra de Sergi Belbel, Forasters, que és una obra doncs, que ens parla d'una temàtica de molta actualitat i que crec, a més, que el fet que ell l'hagi realitzat doncs crec que ens aportarà molts elements interessants. També cal dir un valor afegit, i és que ell les ha dirigit, aquestes tres obres, la representació. Clar, el director escènic el que fa és fer-ne una lectura molt aprofundida de l'obra per poder-la, diguem-ne, representar en les millors condicions, oi? I, sens dubte, que això aportarà, com us deia, doncs un valor més al club de lectura, no? Clar, no es fomenta gaire la lectura teatral. Sens dubte que potser com és un gènere una mica híbrid entre la literatura i la representació, doncs es deixa més per la representació, oi? Però jo crec que és una llàstima, perquè es pot llegir teatre, es pot treure'n molt d'interessant, i, a més, tenim una bona tradició dramàtica. És una llàstima que no la coneguem prou. Comptem amb l'actualitat, a més, amb un conjunt d'escriptors teatrals de diverses generacions que estan donant mostra d'una qualitat literària i dramatúrgica molt gran dels seus textos, no? I no deixa de ser trist que de veure com institucions culturals i teatrals del país no paren prou atenció a aquesta realitat, no?
Nosaltres vam tenir la sort de parlar perquè era complicat parlar avui dilluns amb en Sergi Belbel. Ara de seguida ens explicarà com serà doncs, la coordinació d'aquestes propostes, però en aquest sentit ofereix-nos també doncs, informació de servei, a quina hora, què hem de fer també si volem doncs, assistir a aquests clubs de lectura.
Sí, o sigui, comencem aquest dijous, el 5 d'octubre, amb La filla del mar d'Àngel Guimerà. Serà un club de lectura de les 7 de la tarda, del vespre, a 9:15, una hora i mitja, i és gratuït per als membres de la Fundació Bàsquet Cardellac i per a estudiants menors de 30 anys, 5 euros cada sessió per als no membres, no? Sí. Per tant, doncs, vaja, crec que està molt a l'abast. Per inscriure's, solament cal adreçar-se al telèfon 937258564 o enviar un correu a secretaria@fbc.cat. FBC, Fundació Bàsquet Cardellac, vol dir, Per tant, un correu a secretaria, repeteixo, @fbc.cat.
Per cert, encara doncs, sentirem aquesta entrevista, però primer et volia preguntar, entorn una mica fer balanç, no?, de com han anat els altres clubs i també quin és el tipus de participants d'aquestes propostes.
Bé, la nostra sorpresa ha estat que ha estat una experiència increixendo, no? Mm-hmm. Perquè vam començar potser amb no gaire públic, però la veritat és que a poc, doncs, hem anat tenint més i més públic. Vam començar amb la poesia, amb el Jaume Aulet, va anar molt bé, vull dir, realment va ser unes sessions molt il·lustratives de tres grans obres de la poesia catalana. El Jaume Aulet, a més a més, és un gran professor, i també doncs, vam aconseguir d'entendre i entrar a fons en aquestes obres, no? Després vam tenir el de novel·la, amb la Maria Campillo, i també llavors ja vam veure que la qüestió públic es anava, diguem-ne, resolent i que a poc es anava incorporant gent. I ara esperem que aquest club, que a més, sabent l'afició teatral que hi ha a Sabadell, i per tant, doncs, que portar un autor, encara que sigui terrassenc, doncs la veritat és que crec que és una oportunitat que els sabadellecs no s'han de deixar perdre. Sabem que, a més, ha interessat a gent de Barcelona, vull dir que, per tant, esperem tenir públic en aquest club.
I com es presenta també doncs, aquesta tardor per la Fundació Bosch i Cardellac? Hi haurà moltes propostes, perquè el cert és que, com bé deies, en els darrers mesos o fins i tot anys s'està fent també doncs, una tasca per doncs, a dinamitzar aquest espai.
Sí, tenim molt d'interès a entrar en els diferents territoris artístics, no? Des de visites a tallers d'artista, vam fer, per exemple, una visita al taller del Ramiro Fernández Saus, que va ser extraordinària, i ara voldríem fer una a la del Pep Sallés, i la veritat és que també tenim en marxa una possible exposició sobre la poesia visual de Marcela Llats i Maria Romaní. Marcela Llats, com bé sabeu, és un poeta que ens va deixar fa uns anys i que malauradament doncs, ja no el tenim amb nosaltres, però comptem amb la seva obra. Una obra de poesia visual que ens agradaria molt que les institucions sabadellenques fossin una mica sensibles a voler-la presentar. Hem trobat alguns obstacles, cal dir-ho, i per tant ens sap greu, però estem intentant de resoldre aquest problema i la veritat és que, per una banda, aquesta exposició, que seria també una mena d'homenatge a Marcela Llats i a la seva dona, Maria Romaní, voldríem fer un acte d'homenatge a la poesia literària, pròpiament, la poesia estrictament escrita de Marcela Llats, amb un acte a la Fundació, també, amb què voldríem comptar doncs, amb un bon especialista en la seva poesia i alhora també amb una actriu que pogués llegir alguns dels poemes de Marcela Llats i també ens agradaria molt de poder fer alguna representació teatral relacionada amb Feliu Formosa. L'any passat vam fer un acte d'homenatge a Feliu Formosa i a dues obres seves. Una d'elles era la Cantant Barbuda, una obra teatral irònica, sarcàstica, del gairebé diguem de teatre de l'absurd, no? Ell en deia teatre de l'idiota, no? Sí. I la veritat és que és una obra que ens agradaria molt de fer-ne una lectura dramatitzada, tal i com es va fer fa un temps a l'Espai Foc. Vam fer dues representacions amb molt d'èxit i sabem que encara hi ha molta gent a Sabadell que s'ha quedat amb ganes de poder-la veure, de poder veure aquesta representació, ja us dic, d'una lectura dramatitzada, i esperem poder també al llarg d'aquest trimestre poder-ho fer. I després ja tenim altres idees de cara al segon trimestre, un cicle de cinema i pintura en col·laboració amb el Cineclub Sabadell, Que això és una cosa que ens ve molt, molt de gust de remarcar, sí, aquesta col·laboració amb una entitat sabadellenca tan important com és el Cine Club Sabadell. I bé, anem treballant junts, anem aconseguint, diguem-ne, aquesta possibilitat de col·laboració, i aquesta, diguem-ne, aquest inici de col·laboració amb una entitat sabadellenca com el Cine Club, la voldríem, diguem-ne, també arribar, diguem-ne, a consolidar amb altres entitats de Sabadell.
Doncs això ens agrada, eh? Que aneu teixint complicitats amb altres entitats. Nosaltres en parlarem quan arribi, doncs, el moment. Ara el que volem és centrar tota la nostra atenció en aquest nou club de lectura conduït per Sergi Balbé, l'autor, traductor i director de teatre.
L'entrevista.
Per això el que fem ara és saludar l'autor, director i traductor teatral, Sergi Balbé. Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, com t'arriba aquesta proposta de participar en aquest club de lectura a la nostra ciutat?
Doncs mira, aquesta proposta m'arriba a través de l'Anton Carbonell, que és el secretari d'Art i Lletres de la Fundació Bosch i Cardellà, que ell m'havia vist en una presentació de la meva novel·la que va guanyar, bueno, la meva i única novel·la que he escrit, que va guanyar el Premi Sant Jordi. Quan vaig fer-ne la presentació, si no m'erro, aquí a Sabadell mateix, i es va posar en contacte amb mi a través de l'email i em va fer aquesta proposta. I a mi tot el tema de les lectures, clar, jo he fet ara molts clubs de lectura, però amb la meva novel·la, no? Però realment, clubs de lectura teatrals n'he fet ben pocs. I clar, el teatre és el centre de la meva vida, és la meva vida. I llavors aquesta proposta que em va fer Triple, doncs, finalment em va interessar moltíssim per les figures d'Àngel Guimerà i de Benet i Jornet. I mira, justament jo acabava d'escriure ara un article per la Revista de Catalunya que sortirà publicat d'aquí uns dies, en el qual lligava aquestes dues personalitats, no, del teatre català, com són Guimerà i Benet i Jornet, i també les lligava una mica a la meva obra, i per això, com que la tercera obra presentada hi ha una de Guimerà, una de Benet, i Jornet, la tercera és una meva, doncs em semblava bonic fer aquesta triple, no, lectura per veure què ha passat en la dramaturgia catalana, doncs, en els 100 i pico últims anys.
I la pregunta llavors és què és el que ha passat.
Doncs mira, ha passat
moltes coses.
Sí, ha passat una cosa importantíssima i que és poc citada. I jo vull aprofitar aquestes tres, aquest cicle de tres sessions per parlar-ne amb els que vulguin venir i les persones que llegeixin aquests textos. Evidentment, tothom ja està convidat a dir la seva, no? Però el que vull parlar és d'un fenomen, un petit fenomen que ha situat i que està situant la cultura catalana arreu del món i que és molt poc, a vegades les bones notícies no són notícia, no? I que és molt poc conegut i reconegut, que és que el teatre català s'estrena a molts llocs del món i justament va ser Guimerà el primer autor català a ser estrenat fora de les nostres fronteres, amb Benet i Jornet. Després hi va haver un declivi molt fort a la Guerra Civil, i després Benet i Jornet va recuperar una mica aquesta cosa de, i que el teatre havia sigut tan popular per Catalunya i per la cultura catalana, i Guimerà és una mica la insígnia, també hi ha Segarra, Rossinyol, evidentment molts altres autors, no? Josep Maria Benet i Jornet va agafar la flama i actualment, en el segle XXI, doncs som una colla, una bona colla d'autors i autores catalanes que som estrenats arreu del món. I això,
afortunadament,
doncs, és una cosa molt bonica i que val la pena que la gent ho sàpiga també. Per tant, aquests textos, no, que escrivim, que modestament uns quants escrivim, doncs molts d'ells passegen una mica la cultura catalana arreu del món.
Afortunadament, doncs, ells, com deies, en Guimerà i Benet i Jornet van obrir el camí, no? I ara, doncs, sou molts els que afortunadament també, doncs, ens ajudeu, no? A nodrir-nos de cultura. Ha estat fàcil, però, triar, doncs, precisament aquests textos, i digue'ns quines lectures, quines peces clàssiques, no? També analitzareu?
Sí, mira, són La filla del mar, d'Àngel Guimerà, Desig, de Josep Maria Benet i Jornet, i Forasters, que és una obra que jo vaig estrenar l'any 2004 i que després Ventura Pons la va convertir en pel·lícula, que jo la vaig estrenar amb l'Anna Lizaran, va ser un text que vaig escriure per ella. Bé, clar, jo parlar del meu em fa una mica de vergonya, no? Però Dels altres dos són dues fites de la dramatúrgia textual catalana de tots els temps, no? Desig és una obra cabdal en la figura de Benet i Jornet, representa la maduresa de la seva carrera i representa la primera vegada que un text seu és incontestable. És a dir, que no... perquè fins a Desig la crítica el mirava amb un cert recel, amb Benet i Jornet. Un autor popular, un autor com no de primera fila, etcètera, etcètera. El pobre va patir molt, no? Va haver d'estar 25 anys treballant perquè per fi hi va ser Desig, no? Amb Desig se li van obrir totes les portes, tots els reconeixements i tots els premis del món. I és perquè Desig marca una mica un abans i un després, és un salt endavant en la dramaturgia catalana que ho lliga amb Europa, no? Amb un tipus de dramaturgia doncs, més en l'estela de Harold Pinter, de Samuel Beckett, de Thomas Bernhard, de grans autors europeus. En el cas de Guimerà, doncs, ell evidentment recull el guant del romanticisme francès i alemany i també del realisme. Llavors fa una mena de barret i també es posiciona, no?, amb un tipus de dramaturgia que... vol obrir les portes i sortir una mica de la petitesa a vegades del circuit en què estrenava, no? I de les condicions en què estrenava. I ell mira molt Victor Hugo a França, no? I els grans poetes alemanys, i llavors fa aquesta mena de barreja sàvia entre el que seria una dramatúrgia popular pel poble i amb un punt d'elevació en l'escriptura, no? Llavors aquesta barreja entre el realisme, no?, d'un Zola, per exemple, no?, i el romanticisme d'un Victor Hugo, d'un Lord Byron, és el que fa que les seves obres doncs, tinguin una molt bona acollida entre el públic i després una gran acollida entre les actrius, no? És la Maria Guerrero i la Margarita Xirgu que passegen el seu teatre arreu de Catalunya i d'Espanya i la Guerrero l'exporta a Amèrica i és així com Guimerà arriba a ser un gran autor estrenat fins i tot als Estats Units, no? A finals del segle XIX i sobretot principis del segle XX. Bueno, doncs de tot això parlarem una mica i la seva obra escollida és La filla del mar.
La filla del mar i de Forasters va parlants també. Ja sé que fa de mal dir parlar d'un mateix, però perquè també ha escollit aquesta peça en concret.
Sí, bueno, clar, és una peça que m'estimo molt perquè i que la lliga una mica amb La filla del mar, perquè és el tema, tracta una mica el tema de la immigració, no? El tema de... La filla del mar de Guimerà és una noia recollida que com una refugiada del mar i llavors això provoca en la comunitat petita de pescadors on viu un terrabastall quan s'enamora, quan la forània, la immigrada, la que ve del mar, no?, s'enamora de l'hereu, d'un noi que és un hereu, no?, típic i tòpic, i llavors aquesta unió doncs, és mal vista. A Forasters, que és aquesta obra que vaig escriure el 2004, passa una cosa similar, no? Un noi de família benestant, burgesa, de l'Eixample de Barcelona, doncs, en els anys 60 del segle XX, s'enamora d'un noi immigrat que ve doncs, segurament d'Andalusia i que acaba d'arribar i això provoca doncs, un terrabastall. I Forasters és una obra que passa en dos temps, no? Hi ha una part que passa al segle XX i una part que passa al segle XXI on es repeteix una mica la mateixa història 40 anys més tard, però aquesta vegada la immigració no és de l'interior d'Espanya, sinó que ja són immigrants que venen del nord d'Àfrica, de fora de les fronteres de l'Estat, no? I que afegeixen un plus perquè doncs, gairebé són de, no diré d'una raça diferent, però sí de color de pell diferent, parla molt diferent, ja no són ni llatins, no? I que creen aquestes polèmiques d'aquesta cosa doncs, que anomenem el racisme, i un racisme, diguéssim, geogràfic, però també social, no? Una mena de lluita de classes, també, no? I és una història que passa en aquests dos temps i que parla una mica doncs de les desigualtats i de la injustícia, no?, del món. I això ho lliguen les tres obres. No?
Exacte, i malauradament doncs, són problemàtiques, no?, que encara doncs, això ens interpel·len, no?
Sí, exacte.
Que són vigents. Per això suposo que és interessant i des d'aquí també fem una crida, no?, als oients a participar d'aquestes lectures. Com creus o com els convides també doncs, a participar? Què creus que també els aportarà, no?
Sí, jo convido, clar, perquè la gent, vull dir, jo parlaré durant una estona ubicant les obres, etc, però després la gràcia és fer un diàleg, no? Per tant, també és una invitació a llegir teatre. Molta gent té por de llegir teatre i jo crec que llegir teatre és una cosa molt saludable perquè mentalment cada un pot ser el director. Moltes vegades anem a veure obres que la gent diu, ai, no m'ha agradat la lectura que n'han fet. Mm. Bueno, doncs ara tens l'oportunitat de fer-ne una mental teva, no? És a dir, cada lector d'una obra de teatre fa una representació mental d'aquella obra de teatre. Jo reconec que a vegades hi ha gent que li fa mandra llegir teatre, però, les obres són més curtes que una novel·la, és a dir, és un tipus de lectura que no t'ocupa tant de temps,
sí.
I dos, és un tipus de lectura que sí que és veritat que t'obliga, no?, t'obliga a imaginar una posada en escena, perquè quan llegeixes teatre no és com quan llegeixes novel·la, que has de pelar la realitat o com si fos una pel·lícula, sinó que t'has d'imaginar uns actors, i a mi sempre m'agrada, doncs, va, quina actriu creieu que podria fer el paper d'Àgata, no? O el paper d'ella de desig, no? I llavors estableixes un diàleg amb la gent molt més divertit, no?, perquè obligues a la gent a imaginar una posada en escena, i això és interessant i és molt divertit, i contrastarem a veure també què opina la gent de cada un dels textos i quines són les posades en escena que cada un dels lectors es fan d'aquells textos, amb quins actors la farien, a quin teatre la representarien, etcètera. I fa volar la imaginació i fa passar també una estona divertida. Uh-huh.
Això també és molt interessant, el que explicaves, no? Perquè és veritat que fins i tot quan llegim, no?, sigui teatre o qualsevol lectura, és un acte molt íntim, i en canvi en els clubs es comparteix, no? Doncs això, el que deies, el punt de vista, la visió, l'experiència, com cadascú interpreta, doncs, aquell text. I m'imagino que tu, com a director teatral, també és molt interessant, no?, veure com després aquell diàleg arriba.
Exacte, i llegir algunes rèpliques en veu alta, perquè no ens oblidem que el teatre no està escrit. A veure, el podem llegir, evidentment, perquè és literatura i és literatura dramàtica, però és teatre. Per tant, també podem en algun moment dir, va, jo faig de, saps? Jo faig de Pere Màrtir i tu fas d'Àgata, i llegim aquest trosset en veu alta, no? I recuperar una mica també aquesta cosa de la lectura en veu alta, que s'ha perdut tant, malauradament, no? I que fa moltes vegades que un text agafi un text dramàtic agafi el seu sentit més complet quan el diem, quan el representem.
Totalment. A veure si despertaràs alguna vocació, fins i tot.
Bueno, no estaria malament. Sí.
Totalment. I...
No, jo animo la gent a venir perquè, vull dir, fins i tot si no vols participar, no posarem la pistola al pit, pots venir a escoltar, no?, i a veure els altres. Però una mica la gràcia és dir-hi la seva i veure com aquests textos, sobretot el de Guimerà i el de Benet Isornet, doncs ja són a la memòria nostra, i com avui dia encara tenen plena vigència. De fet, La filla del mar se'n va fer un musical fa escasses temporades, que va estar al Teatre Condal, preciós, i de Desig se'n va fer una relectura a la Sílvia Munt, a la Sala Gran del TNC fa un parell de temporades. Vull dir que són textos que encara tenen vigència. Uh-huh.
Per això són clàssics, perquè perduren, no? I hauríem de, doncs això, de perdre la por també, per acabar en aquesta entrevista, també doncs convidar els joves a descobrir, a veure, no?, també doncs aquestes lectures d'aquesta altra manera, no?, i entendre també, a vegades també cal fer una mica d'esforç, no?, després també.
Totalment,
això
clar.
És una riquesa.
Clar, jo La filla del mar és un text que adoro, perquè en l'any 92, és a dir, ja fa més de 30 anys, no?, em vaig fer una posada en escena amb actors que avui dia són conegudíssims, no?, el Pere Arquilluer feia el Pere Màrtir, la Laura Conejero feia la Caterina, la Marta Calvó, el Benacó Lotxa, l'Andreu Benito, la Rosa Gamis, era increïble, la Francesca Pinyon, i vam fer una adaptació, i érem joves aleshores, no? I va ser molt celebrat, no?, que gent jove aleshores reinterpretés el iaio, no?, de la literatura dramàtica catalana, com és Àngel Guimerà. I està molt bé aquesta posada en escena que es va fer fa poc de La filla del mar, perquè també eren joves els que la feien, i amb teatre musical, no?, i amb música composta especialment per l'ocasió, composada. És a dir que és bonic, no?, veure com les noves generacions agafen la tradició i la renoven i la reinterpreten.
Doncs, Sergi, moltíssimes gràcies per desgranar aquestes sessions de lectura, de Club de Lectura, que es farà a la Fundació Bosch i Cardellach. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Doncs aquesta va ser la conversa, jo crec que ja no hi ha excusa, eh? Que passarem llista, eh?
I tant, després del que ha explicat el Sergi, em sembla a mi que hi ha prou motius per venir al Club de Lectura de Teatre d'aquest dijous.
La veritat és que amb la passió, que ho explica i que transmet, jo crec que això es contagiarà amb els lectors.
És una oportunitat que ningú s'ha de deixar perdre.
Doncs recordeu que teniu aquesta oportunitat aquest dijous i durant tots els mesos fins al novembre. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.